La Maria Manent. Maria, benvinguda a Quapuncat.
Gràcies, bona nit, Joan.
Doncs bé, parlem, si sembla, del partit d'ahir. Ahir estaves a la taula, estaves mirant, observant que tot anés pel bon camí, i et volia preguntar, es nota molt el canvi d'estar a la graderia, estar a peu de pista?
Bueno, realment estava de responsable d'higiene, que és una altra de les figures que entra dintre del protocol de la Federació Espanyola. Que et puc dir, molt orgull d'aquest equip, això sí, jo em quedaré amb el tercer set, senyal de que es pot aconseguir. Vull dir, seguirem treballant així i els resultats arribaran segur. Jo et dic, des de la Junta estem, torno a dir, molt orgullosa d'aquest equip, per diverses raons. Primer, perquè tenim un equip de jugadores de moltíssima qualitat, tenim un equip de jugadores de casa, que això no passa a cap altre equip de la Lliga, i després, molt orgull per totes les circumstàncies que ha rodejat a l'arribar a Superliga 1 aquest any.
Doncs ara parlem de tot el que va succeir, perquè va ser, déu-n'hi-do, doncs, una història amb moments tristos, decebedors, i després va arribar el moment alegre amb aquest retorn a la Lliga Iberdrola. Per la gent que s'està escoltant, farem 5 cèntims molt ràpid. Faltaven dues jornades per acabar la competició. Correcte. L'equip estava penúltim, en descens, hi havia 6 punts en joc, encara hi havia possibilitats matemàtiques d'assolir aquesta permanència. Es va tancar la Lliga per el coronavirus, i després va haver-hi diferents situacions. La primera és l'Assemblea de la Federació Espanyola, on la comissió delegada de la Federació Espanyola, on es deia, i on el president va dir que volia que hi hagués descensos i no i ascensos també. Per tant, el vòlei, en aquell cas, doncs, hauria de baixar de categoria. A més, no es volia ampliar el nombre de clubs, i això va esdevenir dos factors. El primer, poca solidaritat de la resta de clubs cap al vòlei Sant Cugat, i la segona, la Federació Espanyola tampoc va tenir en compte que no s'havia acabat la Lliga. Però el més sorprenent que va ser que la categoria masculina sí que va haver-hi ascensos, però no descensos, amb la qual cosa aquí hi havia un agravant. El vòlei Sant Cugat es va moure, va recórrer aquesta decisió al Consell Superior d'Esports, i quan semblava que que l'equip ja estava inscrit a Superliga 2, doncs va arribar una trucada, no?
Sí, sí, correcte. De fet, aviam, de les 6 competicions que tenia que decidir la comissió delegada, només a la Superliga femenina, a la nostra, van haver-hi descensos. Cap altra competició van haver-hi descensos. Llavors, això és el que nosaltres vam portar al Consejo Superior de Deportes. A partir d'aquí, tot és una lluita per part del club, però legalment, esportivament, estàvem a Superliga 2, en la qual nosaltres, quan arriba el plaç el 17 de juliol, era l'últim dia per inscriure's, ens vam tenir que inscriure a Superliga 2. Després, que va passar? Que a Superliga 1 el Vall d'Hebron va renunciar a la seva plaça, i el 20 de juliol ens la van oferir a nosaltres i la vam acceptar. Però clar, tota la incertesa des del 14 de març fins al 20 de juliol ens va afectar bastant.
Va afectar també a la planificació de la plantilla?
No exactament a la planificació, perquè nosaltres ja des de la Junta, a principis de maig, perquè clar, a l'equip de Superliga tens que planificar el maig, ja, encara que comenci la competició al setembre, i llavors nosaltres ja, donades les circumstàncies, sí que vam decidir que en qualsevol dels casos intentaríem no tenir jugadores estrangeres, i que tant si estàvem a Superliga 2 com a Superliga 1 planificaríem la mateixa plantilla, perquè si estàvem a Superliga 2 l'objectiu seria sí o sí arribar a Superliga 1, amb la qual cosa, en aquest sentit, els criteris eren una mica similars. Però clar, tens que començar a contactar amb jugadores, tens que fer propostes a jugadores sense saber encara si estàs a 2 o a 1. Quan va sortir la decisió de la comissió delegada que ens quedàvem en 2, totes elles van mantenir el compromís de quedar-se amb nosaltres, la qual cosa agraïm molt. I després, ja dic, el 20 de juliol vam acceptar estar a Superliga 1, i pues, bueno, pues aquí estem.
I a més, amb un fet cabdal votat a la Junta Directiva del Vòlei Sant Cugat pel fet de no tenir jugadores estrangeres. Sou l'únic club de Lliga Iberdrola que no en té, no?
Correcte. Aviam, vam deixar una mica obert, vam dir que salvo que fos estrictament necessari, aquest any intentaríem no contractar jugadores estrangeres. Primer, perquè al maig no sabíem ni si la competició s'iniciaria o no. Segon, per un tema econòmic. Evidentment, tenir jugadores estrangeres comporta tenir un pis, un manteniment, que en aquell moment tampoc sabia si el club podia assolir. I després, perquè trobàvem que a casa teníem jugadores amb prou qualitat. i amb això pues, vam tirar endavant.
La resposta de competir a Lliga Iberdrola no va ser immediata per part del club, perquè havíeu de lligar uns quants temes econòmics, no? Aquí els patrocinadors han estat decisius.
Sí, sí, aquí els patrocinadors han estat decisius i, a més, jo agraeixo moltíssim aquesta temporada, molt especialment, a tots els nostres patrocinadors i al recolzament que ens estan continuant donant. O sigui, és fonamental. Nosaltres, pensa que de subvencions tenim molt poc. Nosaltres mantenim a l'equip de Superliga per patrocinadors.
I bé, parlem una mica de la part esportiva. Donar un cop d'ull a la classificació, ja sé que és molt aviat, que el vòlei ha jugat contra dos autèntics transatlàntics de la competició. Veiem el Arenal MB amb 0 punts, també el vòlei Sant Quai i el Madrid Chamberia amb 0 punts, un punt té el Cajasol i dos al Saire. Ara mateix, en aquest tall de la classificació, creus que seran els equips que lluitaran per evitar aquestes dues places de descens?
No ho sé, nosaltres, ja et dic, l'objectiu nostre serà la permanència i tot el que passi d'allí serà fantàstic i serà tot un èxit. Estem, cada vegada s'està professionalitzant més el Superliga 1. Cada vegada estem lluitant amb equips que tenen un pressupost que multiplica per 3, per 4 i per 5 el nostre pressupost, amb jugadores 100% professionals, jugadores que entrenen de matí, que entrenen a la tarda, amb equips que reben unes subvencions molt més altes que nosaltres. Llavors, clar, les nostres jugadores al dematí se'n van a treballar, van a estudiar, venen a la tarda al pavelló, comparteixen instal·lació amb la resta d'equips, comparteixen franges horàries amb la resta d'equips, i només hi ha un dia que poden entrenar amb la pista sencera, que és el divendres, i a més de 4, 5 i mitja. Llavors, això és la, no dificultat, no? Però cada vegada es fa més difícil combinar un club de base com el nostre amb l'elit, i cada vegada la resta d'equips es reforcen més.
Parlem, si et sembla, de la base, deixant de banda el primer equip. De volum de jugadores, el manteniu? Ha afectat la Covid-19 o no?
Què va, mantenim. Tenim 21 equips, més el sènior, o sigui, més el Superliga, més el Nacional, veterans, màsters i 3 equips escolars. O sigui, el volum de jugadores és, com cada any, passem de les 300. Amb tota la dificultat que genera gestionar això. Tant per part de temes de la federació com pel tema d'instal·lacions de l'Ajuntament, eh? Una mica per tot. O sigui, pensa que clar, nosaltres, per exemple, a segona divisió només podem tenir 2 equips de cada categoria. 2 equips de cada categoria són 28 nenes. Clar, aquest any ens estem trobant que tenim, pues hem tingut que fer un equip sènior en jugadores juvenils, un equip juvenil en jugadores cadet, una categoria nova d'un equip cadet, perquè tenim un gran overbooking de jugadores.
Teniu llista d'espera?
Llista d'espera? No tenim llista d'espera.
I a nivell d'instal·lacions, utilitzeu només el pavelló de Valldoreix?
No, ha... no. Tenim el pavelló de Valldoreix, tenim la Floresta, tenim la Guinardera, tenim el PAF 3... No, tenim més, sí, sí.
I suposo que també logísticament és una moguda important.
Logísticament és una moguda, perquè tens equips que un dia entrenen a la Floresta, un altre dia entrenen a la Guinardera, un altre dia entrenen al pavelló, a Valldoreix, allà. I sí, sí, això jo crec que és un tema que sí que des de l'Ajuntament ens tindria que mirar. Perquè el problema és nostre i de la resta de clubs, eh? Jo crec que la resta de clubs d'aquí de Sant Cugat tenen el mateix problema.
I us han donat alguna solució de cara a un nou pavelló?
No, però jo crec que això es diu, no? Es comenta que es farà un nou pavelló, no ho sé, però realment jo crec que el que necessita Sant Cugat és unes noves instal·lacions esportives. Sí, sí, sens dubte. Però després pots distribuir les franges horàries, doncs uns tindran un criteri i uns tindran un altre criteri, és igual, i pots estar més conforme o menys conforme, però jo crec que el problema d'arrel és la falta d'instal·lacions esportives a Sant Cugat. Tenim molts esportistes, molts.
Per anar acabant ja, et volia preguntar si des de la Junta esteu preparant alguna candidatura de cara a acollir algun campionat, ja sigui català o sigui d'àmbit estatal, perquè el vòlei sempre ho ha estat allà, no?
Sí, sí, no, per nosaltres cap problema, quan arribi el moment, i de moment anem superant cada mes, cada 15 dies, protocols nous, però sí, sí, nosaltres sempre en fases de juvenils, de cadets, de fet teníem sol·licitada per fer les fases de juvenil. Em sembla que eren a l'abril, però clar, es van tenir que aturar tot. Però sí, sí, el nostre objectiu sempre és comptar amb celebrar algunes fases. Jo crec que com a club d'aquest tamany que tenim i aquesta influència, ens toca preparar també sempre algun campionat de Catalunya o d'Espanya, evidentment, sí, sí.
I com són aquests mesos al capdavant del club, des del gener? Em deies abans, he arribat amb la pre...
Amb la Covid.
Sí. Com estàs portant i, sobretot, si t'ha canviat molt la vida d'aquella mare que entrava a veure la seva filla a la mare presidenta que va veure la seva filla, però segurament per l'experiència que tenim d'altres presidents, presidentes, doncs el que menys fa és veure la seva filla.
Sí, sí, la
veritat. És veritat, no?
Sí, 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 totalment. Molta feina, que sí, és veritat, estic molt recolzada per la resta de junta, això t'ho haig de dir. Vam començar jo al gener de la presidenta, però ja portaven un any tota la resta de l'equip. Se'ns ha complicat moltíssim, sí, amb el tema del Covid. De fet, ara t'ho comentava, tindríem que estar muntant la Copa Espanya a Valladolid i Guadalajara del desembre, i encara estem estudiant protocol de la federació, intentant adaptar-nos. O sigui, és molt complicat. El tema de la Superliga també ens va afectar molt, molt. I ja et dic, o sigui, estem treballant per un club, però que a vegades estem estudiant mesures que van molt més enllà, no?, de l'esport en si, i això ho complica tot una mica. Però molt recolzada per la resta de la Junta, sí, sí.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta entrevista xerrada amb la presidenta del DSB Club Voleibol Sant Quan, la Maria Manent, recordi, des del gener al capdavant del club, i un conjunt, el primer equip, que aquest proper cap de setmana doncs viatja lluny de la nostra ciutat, visita la pista de l'Algar Surmenor, un equip que suma 4 punts, que és quart classificat, un altre partit complicat, però la veritat és que allà a Iberdrola tots els partits són complicats.
Molt, molt complicats, i cada vegada més, sí.
Perfecte. Doncs gràcies, Maria, i a seguir endavant i a seguir treballant pel vòlei santcoatenc.
A vosaltres, moltes gràcies.